Here we go.
If you don't mind, Mr. President, that this caravan was an invasion. As you know, Mr. President,
I consider it to be an invasion.
As you know, Mr. President, caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S.
Thank you for telling me that. I appreciate it.
Why did you characterize it as such?
Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion.
But do you think that you demonized immigrants
not
in this election
I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process. And I want people to come in, and we need the people. You know why we need the people, don't you? Because we have hundreds of companies moving in. We need the people.
Right. They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's
not
an invasion.
Honestly,
miles away. That's not an invasion.
Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN.
All right.
And if you did it well, your ratings would be
ask,
much better.
Mr. President, I had one other question.
Escoltàvem la discussió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i un periodista de la CNN. Bàsicament, el periodista el que feia era posar en dubte la tesi de Donald Trump de que la caravana de persones que estan desplaçant-se per Llatinoamèrica cap a Estats Units, deia Trump que era una invasió, i el periodista li posava en dubte que aquesta caravana de persones desarmades, que a més encara estan a centenars de milles de la frontera dels Estats Units, fos una invasió. Bé, la cosa ha acabat, ja ho sentíeu, no?, amb Donald Trump dient-li enough, enough, o sigui, ja n'hi ha prou, i fent callar el company periodista de la CNN. El tema és que hem recuperat una obra del francès Gilles Lipovetsky, l'era del 8, que ja avançava l'any 1983, que els dos aspectes que més definirien la societat dels nostres dies són la indiferència i el narcisisme. Més enllà de la fixació en un mateix i certa disposició, que sovint és gairebé una obsessió per la pròpia imatge a les xarxes socials, el narcisisme pot arribar a ser un trastorn psicològic diagnosticat. En aquest cas, tota la humanitat, com hem pogut escoltar, sembla que s'ha topat amb un narcisista al capdavant del país més poderós del món. Ell és Donald Trump, de qui se n'ha destacat molt precisament aquesta condició de narcís. De tot això no volem parlar, en volem parlar amb la psicòloga Anna Pallàs. Hola, Anna, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Ningú vol tenir un petit Donald Trump a casa, no? Com ho podem fer, això?
Home, la veritat que les persones que pateixen un trastorn narcisista de la personalitat solen ser bastant irritants i bastant difícils de conviure.
Creus que Donald Trump seria un perfil de persona narcisista?
Crec que sí. Molts personatges públics se'ls atribueixen aquestes qualitats narcisistes. I, bueno, són persones que solen mostrar-se com amb una alta autoestima, però en realitat tenen moltes carències emocionals. I, bueno, es pensen que estan com en un pla superior sobre la resta de les persones.
En aquest cas hem pogut escoltar com el senyor sí. Trump es pensava que estava en un pla superior respecte al company periodista i el feia callar en plena roda de premsa. Què és el narcisisme des d'un punt de vista patològic? En què es caracteritza?
Les persones narcisistes, com hem dit, tenen moltes carències emocionals, esperen que es creuen superiors als altres, que les seves paraules rebin una atenció superior, exigeixen més atenció amb tot el que diuen i es creuen que estan per sobre dels altres. Conviure amb una persona narcisista pot ser molt irritant, són persones egocèntriques, rancoroses, i solen tenir sentiments com de ressentiment cap als altres, o els agrada inclús, poden disfrutar fent sentir malament els altres, que és una mica potser el que hem vist aquí, aquest aire de superioritat clarament que el Trump mostrava.
Creus que no només Trump, sinó que també tots estem un poc contaminats d'això del narcisisme i en podem extreure proves i mirar amb el Facebook de qualsevol de naltros?
Sí, realment, com heu comentat abans de Lipovetsky, els comportaments narcisistes en la societat actual estan molt, molt a l'ordre del dia. Les xarxes socials, l'obsessió pels selfies, per la pròpia imatge, són actituds molt, molt, molt narcisistes, del consumisme desmesurat. Com ens promocionem a les xarxes socials és aquesta necessitat de voler mostrar i aquesta falta d'empatia i egocentrisme exagerat.
Clar, perquè es pot abastar tot o a vegades, doncs, volent-nos mostrar tant, perdem capacitat d'empatia?
Segurament la perdem. És sobretot prioritzar-se un mateix enfront dels altres i preocupar-se extremadament per un mateix.
Afecta molta gent, això del narcisisme? Em refereix que a una cosa patològica, ja, eh?
Més del que ens pensem. Potser no està molt diagnosticat i cada vegada inclús les noves generacions ja creixen una mica amb aquest... són bastant narcisos per culpa una mica ja de l'educació que reben, de la societat i dels pares, no? Però sí que estem molt envoltats, però costa una mica potser ja diferenciar els casos més patològics o que siguin realment del tot diagnosticats.
En quin moment és patològic? O sigui, entraríem ja en que causa dany a tercers o com...?
Sí. Bueno, el moment que una persona, clar, es troba que li afecta... es vincula també molt el narcisisme amb la depressió, l'ansietat i l'agressivitat. Vull dir, en el moment que ja t'afecta el teu estat d'ànim i afecta la gent amb la que convius, doncs ja pot ser... Clar, ja crea una incomoditat que ja és quan algú pot demanar ajuda o pensar que necessita, que és una patologia.
És curiós això, que el narcisisme es vinculi amb la depressió, Anna.
Sí, és aquesta falta de sentir-se buit, també. És un sentiment també bastant de... És aquest consumisme ràpid i frenètic sense... amb pocs valors, no? Una mica aquesta necessitat de mostrar, però tenim poc, no? El que deia...
Anem a posar-nos un poc pràctics. Quines preguntes ens podem fer davant del mirall per comprovar si som poc o molt narcisistes? Perquè ja entenem que un poc sempre ho som, eh?
Ostres, no sabria què dir-te aquí. Una mica, home, hi ha la gent que s'ha de mirar al mirall o s'ha de fer fotos, selfies i...
Home, llavors pleguem, perquè aquí...
Perquè tot, no?
Lo dels selfies és una cosa... Bueno, és una epidèmia.
Aquests selfies a l'ascensor de casa, sortint a tot arreu, no tinc jo molts amics, no? Però aquest individual, amb el pentinat de recent, vull dir, tot això són actituds clarament narcisistes. I aquesta exposició, necessitat d'exposar-se.
Aquesta necessitat d'exposar-nos, eh? I per què? O sigui, què ens criden a la nostra interior per actuar d'aquesta manera?
Ja et dic, hi ha una gran part de buidor, de mancança de valors, de mancança de sentir-se ple, de sentir-se realitzat i necessitar mostrar o aparentar, no? L'estar bé, les xarxes socials són un aparador de mostrar-se, bueno, lo millor de nosaltres i voler lluir tota aquesta part. Difícilment trobarem, vaja, posarem unes coses que no... Quan en la realitat pot ser molt diferent.
Per cert, i el que parlàvem al principi de l'entrevista, Anna,
sí.
Per no criar petits narcisos, què és el que hem de fer amb els nostres fills? O què és el que no hem de fer?
Mira, moltes vegades... per culpa una miqueta de... Bueno, diem que els nens són lo especials que són sense importar una mica els seus èxits. O sigui, ja els hi donem aquesta sobrevalora per sistema als fills, a la societat actual, i se'ls alaba potser amb excés i hi ha una falta potser de límits. Es creuen aquests nens i els creuen únics. I moltes vegades es confon el narcisisme amb l'autoestima. El que hi ha que cultivar realment és l'autoestima, que s'aconsegueix amb carinyo, amb suport, amb atenció i amb límit, no l'altre.
Per cert, el pobre Narcís, la història, diguem-ne, mítica de la cultura grega, diguem-ne, el deixa molt malament, o almenys al llarg de la història ha quedat molt malament. Per què? És merescuda aquesta mala fama del pobre Narcís?
Home, ja et dic que és... Que clar, el fet d'aquest egocentrisme i la falta d'empatia són valors que creen rebuig als altres.
Nosaltres tenim entès que aquesta història, que ve de la cultura clàssica grega, efectivament, doncs, ve de que Narcís és castigat pels déus per haver rebutjat els seus pretendents masculins. Mm-hmm. Bé. Doncs ja ho veieu, avui hem fet un tom per el fenomen del narcisisme a través dels coneixements de la psicòloga Anna Payàs i també de l'exemple d'en Donald Trump. Esperem que no ens doni més oportunitats per analitzar les seves paraules amb aquestes ulleres de Narcís. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Condenada por los dioses sin su linda voz, ecos esconden la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasean el bosque su melancolía. Nada es suficiente. Su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Un claro del bosque se abre para los dos. Pálida ninfa se muestra toda candora. ¿Quién eres tú, niña loca?
Niña loca.
Muero antes que darte un beso.
Darte un beso, darte un beso.
Quiero estar solo en el río. Pensarás que te quiero. Narciso recibe castigo por ser tan cruel. El agua nunca fue tan clara ni tanta la sed. Al ver su reflejo por fin descubre el amor. Y ahogado en sí mismo se convierte en flor. Eco de pena y locura se consumió. Solo quedó resonando sin fin su linda voz. ¿Quién eres tú? Quiero estar solo en el río. No pensarás que te.